Has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera...
Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935 455 883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. radioeficàcia.cat.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la fruita i verdura seleccionada.
Tan bona com els preus frescos d'Hipercor.
Plàtan de Canàries en safata a 1,99 € el quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a hipercor.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
5 minuts passant de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició de Tota costa. Obrim la 706 d'avui dissabte 23 de gener de 2016. Molt bon dia i benvinguts en aquest temps de ràdio que dediquem a les activitats subaquàtiques amb diferents protagonistes i temàtiques aquestes. En uns instants parlem d'una interessant ruta turística, alhora també que es pot investigar, unes rutes de naufragis. Es porta a terme amb aigues de Galícia i fa aproximadament un any que es va presentar. Avui en farem balanç. El tema dissabte tindrem el temps per parlar del temps meteorològic d'avui dissabte i demà diumenge, amb especial atenció en l'estat del mar. I avui també el programa anirà de coves perquè parlarem de la Cueva de los Cerebros, una interessant immersió i una tesi doctoral que es presenta, s'acaba de presentar fa molt poquet, que parla de les coves de Mallorca. Així doncs, aquestes són les temàtiques i protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra des d'ara i fins les 11. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Molt bon dia, benvinguts.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira, 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 mira. Mira por sota. Mira.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Bueno, pues arranca esta edición de A Toda Costa. Precisamente hoy hace un año, aproximadamente hace un año, cuando se celebró la pasada edición del año pasado de Fitur, el Salón del Turismo en Madrid. Hace un año hablábamos, decíamos, de un proyecto que en ese momento se estaba ya prácticamente iniciando, ¿no? Un proyecto orientado en poner en valor el patrimonio subacuático de los barcos en la zona de Galicia, de los naufragios en la zona de Galicia. Bien, en ese momento nacía ese proyecto y un año después queremos saber cuál ha sido la respuesta del sector subacuático, de los buceadores, que en cualquier caso es a quien básicamente van dirigidos ese programa. Hoy hablamos de ello con Miguel San Claudio, es arqueólogo submarino, impulsor de ese proyecto. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Bueno, un año después yo creo que ya es momento para poder tener herramientas, para hacer un poco un balance.
Sí, bueno, hemos tenido una respuesta bastante, bastante significativa y satisfactoria. Este era un producto que si bien no exclusiva, sí iba dirigido a buceadores, digamos, de más allá de nuestras fronteras, principalmente británicos, europeos en general. Uh-huh. Y bueno, sí hemos tenido una respuesta bastante, bastante interesante en cuanto a asistencia. Es un destino que para los buceadores europeos pues era muy desconocido, pero poco a poco estamos intentando abrir una brecha en este sentido. Y sobre todo, como es lógico, lo que más ha llamado la atención es la gran cantidad de visitas a la página web, uh-huh, que es lo que, digamos, tiene mayor accesibilidad, ¿no? Desde, sí, desde cualquier lugar.
Enseguida recordaremos esa página web a través de la cual, bueno, pues se puede adquirir más información sobre ese programa, ese proyecto, básicamente con un carácter turístico, pero a la vez un poco es un poco un cambio de mentalidad, ¿no? De, para valorar el patrimonio subacuático que tenemos en España, en este caso en Galicia, Costa da Morte. Estáis entre Finisterre, ¿no? Más o menos.
Sí, es el espacio de costa comprendido entre el Cabo Finisterre y la Ría de Muros. Uh-huh. En el espacio, digamos, en uno de los más interesantes de lo que es conocido como Costa de la Muerte, ¿no?
Sí.
En base a los numerosos naufragios que allí se han producido. Se trata simplemente en fin, es un recurso más y aprovecharlo, como es lógico.
Uh-huh. Entre esa zona de Finisterre, Ría de Muros, bueno, pues ahí hacen unos cuantos pecios en ese momento que se pueden visitar. ¿Cómo transcurre un poco, no sé si llamarlo esa ruta turística, ¿no? No sé si es el concepto ideal, pero bueno, ya me entiendes.
Sí, bien, el proyecto sale a partir de varios ejes. Uno que ya hemos hablado, que es a través de Internet, de ofrecer al público, incluso antes de su visita, darle los primeros contactos. Otro que sería las rutas terrestres, a partir de las cuales ya no solo los buceadores, sino también cualquier persona interesada en conocer más acerca de los naufragios y visitar aquellos lugares, que por otra parte son lugares de una belleza paisajística muy acusada, pues ofrecerles esto, la historia de los naufragios, una visita guiada por los diferentes puntos donde cercanos a la costa, donde los naufragios se han producido, y por último, por supuesto, en colaboración con los centros de buceo, la visita a aquellos naufragios que son más accesibles.
Uh-huh. Es curioso, Miguel, pero decías, básicamente es un producto que dirigimos hacia el público británico, europeo en definitiva, pero no has hablado del público español. ¿Es que no nos tira mucho las aguas gallegas para ir a bucear?
No, en absoluto. Yo lo que entiendo es que las aguas gallegas, normalmente para todos aquellos buceadores que acuden de fuera de Galicia, son una sorpresa, ¿no? Porque una gran mayoría de nuestros buceadores están acostumbrados a las aguas del Mediterráneo, y esto es otra cosa que en fin, que engancha mucho por la variedad de vida, por las sensaciones, por la, en fin, por el quitar o el eliminar esos tópicos que muchas veces circulan con respecto a estas aguas, ¿no? En el sentido de ser aguas muy muy batidas, muy agitadas, con poca visibilidad. Bueno, la gente, una vez que nos visita, pues queda francamente sorprendida.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de esa ruta, porque estamos hablando de ruta de galeones, buques de guerra, barcos de esas características, ¿no?
Sí, se intentó hacer varios núcleos temáticos, ¿no?, a la hora de transmitir la historia, y fueron eso, los buques de guerra, los buques de pasaje, los buques de y los galeones, ¿no?, en un término genérico, refiriéndonos más bien a los barcos hundidos ya de importancia histórica.
Incluso también creo que algún avión, ¿no?
Sí, dentro de la riqueza en patrimonio cultural subacuático, pues Galicia, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues es un lugar donde se produjeron muchos accidentes aéreos de aviones, tanto alemanes como de los aliados, y algunos de ellos son accesibles al buceo.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un producto dirigido a este perfil de buceador que tiene que tener una cierta experiencia. Te lo pregunto de otra manera, esos barcos, esos galeones, esos buques de guerra, aviones, sea lo que sea, más o menos, ¿no?, de media, ¿qué profundidad los encontramos?
Pues mira, esa es una de las más interesantes atractivos, porque tenemos naufragios, por ejemplo, de galeones a escasos 5 metros de profundidad, uh-huh, o luego ya para los más avezados buzadores, pues tenemos cruceros de guerra a 75 metros de profundidad.
Bueno, por tanto, hay donde escoger, ¿eh?
Efectivamente.
Cualquier persona puede tener acceso a esos pecios. ¿Pecios que se encuentran en su mayor parte bien conservados?
Hay
de todo. Estamos hablando de barcos, según la información que tenemos, de los siglos XVI hasta el siglo XX.
Sí, ahí, fíjate, para que te hagas una idea, conocemos de todos los centenares de naufragios que se produjeron en la zona, hay muchos que todavía ni siquiera hemos localizado, y hay otros que, aun sabiendo dónde están, pues escasamente habrá buceado en ellos más de una decena de personas. Son buques que en algunos casos están, ya digo, prácticamente sin haber sido visitados nunca, y otros que lamentablemente pues fueron o bien destruidos por la acción del mar y de los elementos, o bien incluso recuperados o achatarrados, ¿no?, para su aprovechamiento como metal. O sea que tenemos de para todos los gustos.
Decías que el buceador español, en su mayor parte, bueno, está acostumbrado a las condiciones del mar Mediterráneo. Si venimos hacia Galicia, ¿con qué condiciones nos vamos a encontrar, por ejemplo, en cuanto a visibilidad, en cuanto a temperatura del agua? Ahora mismo estamos en enero, ¿no? Más o menos, ¿a qué temperatura del agua estáis buceando ahora mismo?
Bueno, ahora mismo la temperatura del agua, dado la benignidad del clima que hemos tenido, pues puede estar entre los 14 y 15 grados.
Sí, porque no es un invierno frío, ¿no?
Bueno, más bien todo lo contrario, hemos tenido un invierno muy cálido, hasta este momento.
Sí, sí.
En el verano podemos tener temperaturas como máximo en torno a los 20 grados de máxima, y en el invierno muy raramente baja por debajo de los 11 grados.
¿Y condiciones de visibilidad?
Bueno, eso está en función de dos factores. Por un lado, mejor dicho, tres factores. Por un lado, el régimen de lluvias, que pueden arrastrar los ríos al mar mucho sedimento. En segundo lugar, a causa de la violencia del mar, es decir, de periodos de mucho oleaje, disminuye la visibilidad. Y por tercer lado, el tercer de los factores que lo afectan, pues es la vida que haya. Tenemos en Galicia la ventaja, todos conocemos la riqueza piscícola de estas aguas. Tenemos la ventaja de que nuestro mar es rebosante de vida, y en ocasiones, sobre todo en el verano, tanta abundancia de vida en el agua del mar reduce la visibilidad. Pero bueno, en términos generales, las peores condiciones de visibilidad pueden estar en torno a los 4 o 5 metros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las mejores, pues por supuesto, 30, 40 metros de visibilidad.
Uh-huh. Estamos hablando esta mañana de sábado con Miguel San Claudio, es el impulsor de este proyecto que ya es una realidad después de un año de estar en marcha con una buena aceptación. Hace un año, en Fitur, os lo decíamos, hizo la presentación. Y también hacías mención, Miguel, a la página web, ¿no?, a través de la cual los oyentes pueden solicitar información, documentarse antes de dar el paso y decir, oye, me voy a Galicia, voy a hacer esa ruta, ¿no? ¿Cuál es esa página web?
Pues mira, la página está en el título está en inglés, porque ya digo que nuestro target eran los buceadores europeos. Se llama Galician Shipwrecks, y esto se escribe Galician, terminado en N, y Shipwrecks, como barco hundido en inglés, ¿no? Todos sabemos ship de barco, uh-huh, y wreck de naufragio.
Sí, sí. Galicia's Shipwrecks, ahí está esa información que hace referencia a esa ruta. Una ruta creada en la cual se han implicado capital privado, administraciones también están implicadas. Cuéntanos.
Sí, por un lado, esto es ofrecer un producto, ¿no?, que los principales beneficiarios de él van a ser los centros de buceo ubicados en la zona, por supuesto. También los centros, de restauración, alojamiento, etcétera, todos los vinculados al mundo turístico. Y, por último, por supuesto, las administraciones, ¿no?, ayuntamientos, diputación, etcétera. Está dotado con fondos europeos. Y ha contado con el apoyo, evidentemente, de los diferentes ayuntamientos de la zona.
Me decías, preparando esta conversación, ya para acabar, Miguel, que ahora estáis en un periodo un poco de stand-by, ¿no?
Sí, bueno, estas líneas de ayuda europeas, esto por supuesto es un proyecto que no puede ni debería quedarse aquí, ¿no? Este es un proyecto que necesita más trabajo, necesita más inversión, necesita más actividad para sacarle todo el todo el jugo que puede ofrecer. Actualmente estos proyectos europeos están en fase de definición y contamos con que ya inmediatamente, prácticamente para el mes que viene, poder retomar la actividad y poder darle un nuevo empujón a este proyecto.
Es un proyecto pionero, ¿no? Creo en la zona y es curioso, ¿no? Porque por ejemplo en Andalucía, el Estrecho, uh-huh, ahí hacen también, según tenemos entendido, muchos pecios.
Sí, es un proyecto pionero y que nos ha llenado también de satisfacción el ver cómo ha sido copiado, y además en el mejor sentido de la palabra, evidentemente, que nos ha gustado mucho el haber sido pioneros, el abrir camino en este campo. Y hemos visto ya iniciativas muy similares aparecer en países de Iberoamérica y en otras regiones de España, ¿no? Hemos sido los primeros en sacar esta línea desde este punto de vista y, bueno, francamente estamos muy contentos.
Bueno, pues cualquier persona, cualquier buceador que quiera más información, esta es la página web galiciasshipwrecks.com. Ahí vais a encontrar información sobre esas rutas. Repetimos, podréis bucear entre galeones, buques de guerra, incluso aviones. Estamos hablando de épocas realmente importantes, del siglo XVI al siglo XX. Miguel San Claudio, bueno, pues nada, enhorabuena por esa respuesta y espero, bueno, pues que se pueda ir materializando todo ese futuro más próximo referente a estas rutas turísticas. Gracias, un abrazo fuerte, gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, enseguida llega el tiempo. Miguel San Claudio ha sido el primero de los protagonistas para esta antena de A Toda Costa. El tiempo y seguimos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció. And takes away my pain. Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació marítima molt tranquil·la i encalmada al llarg de tota la costa catalana, si més no aquest matí, amb vents fluixos del sector del sud, tot i que a primera hora bufava una mica de vent de ral. Tot i això, cal dir que de cara aquesta tarda, cap a la zona del Maresme, sud de la Costa Brava, el vent del sud-est i sud-oest podrà tenir una miqueta més de força d'intensitat i arribar a aixecar una mica de maró, però la resta, tranquil·litat, vents fluixos del sector del sud. No hi haurà canvis significatius de cara a demà diumenge, tranquil·litat, tindrem mar arrissada a primeres hores del matí, marejol, que durant les hores centrals del dia d'aquest dissabte, amb núvols de variable a tot Catalunya i demà diumenge amb una mica més de sol. De cara a començaments de la setmana que ve no s'esperen canvis gaire destacables. Pel que fa a la temperatura de l'aigua, del mar es troba situada entre els 14 i els 15 graus al llarg de tota la costa catalana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Descubre el Fondo Marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció. A Trotamundos no hi ha problemes, hi ha solucions. Àrea de consulta, un temps de ràdio per trobar el professional que busques i la solució que esperes. Envia'ns un mail a trotamundos@radioestel.cat, explica'ns què necessites i ens posarem en marxa. Àrea de consulta, les teves preguntes, les nostres solucions.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Continua aquesta entrega, aquesta edició de Tota Costa, com sempre, descobrint nous llocs, noves immersions per practicar aquest esport. Avui ens anem a les Illes Canàries, en concret a l'illa de Tenerife, i descobrim allí una immersió prou particular, també amb un nom prou particular, la Cueva de los Cerebros. Avui en parlem i ho fem mitjançant un reportatge de la nostra companya, Natàlia Pastor.
La Cueva de los Cerebros és una de les immersions més peculiars que es poden realitzar a l'illa canària de Tenerife. Ens trobem a un petit poble pesquer, Playa de San Juan. A 800 metres mar endins del port es troba la cova, emmarcada en un fons marí que és, com a tota la costa tenerifenya, una formació volcànica. El Centre de Busseig Marina Los Gigantes organitza regularment immersions a la cova. El seu director i instructor, Antonio Navajas, ens explica una mica més a fons les peculiaritats de l'excursió.
Una característica ya de por sí muy interesante es que nada más penetrar hay una gran galería donde podría caber perfectamente por sus dimensiones un campo de baloncesto con un fondo, una base, tanto la base como el techo es bastante irregular. Pero podemos transitar por toda ella sin perder de vista nunca la salida.
I és que la cova té una profunditat màxima de 15 metres. De fet, l'entrada es troba justament a 10 metres de fondària. Després, més de 60 metres endins passant per diferents tubs volcànics amb més o menys llum. Alguns arriben fins a la superfície, altres formen galeries aèries on es pot sortir a respirar. La claredat de l'entrada i de tota la cova en general impedeixen cap sensació claustrofòbica i la fan còmoda i segura. Però per què el nom de la Cueva de los Cerebros?
Porque en su pared, en la parte un poco más oscura, se da una alga calcárea que crece, pues... semejanza del conocido
forma el cerebro, ¿no?
Normalment, aquest tipus d'esponja blanca en forma de cervell només es troba a fondàries d'entre 80 i 150 metres. La seva observació no és assequible al busseig esportiu, però les especials condicions de la cova han afavorit que qualsevol bussejador pugui admirar aquestes algues úniques.
En esta cueva se da la circunstancia de que dentro de ella hay un naciente de agua dulce que se mezcla con el mar a una temperatura diferente y esto pues crea un microclima allí dentro, pues que hace que se dé este alga, ¿no?
Un altre punt fort d'aquesta immersió resideix en la quantitat de fauna que hi podem trobar. A part de les esponges cervells, veurem camarons, cigales, diferents tipus de mantes de tamany considerable, catalufes i diversos tipus d'esponja. Una fauna afavorida, a més, per la privilegiada situació geogràfica de l'illa.
Se dan las circunstancias de su situación geográfica, un clima pues subtropical, y esto hace que la fauna no sea solamente la fauna atlántica, donde estamos enclavados, sino que se dan dentro de ella la fauna atlántica, la fauna mediterránea y la fauna subtropical. Es un sitio donde vamos a ver mucha variedad de peces, mucha variedad de animales, no en grandes cantidades, aunque sí en unas cantidades considerables, según la inmersión, y realmente atractivo, ¿no?
La fotografia i la filmació submarina són un adient més per visitar la cova. Fotografia en macro els diferents animals i fotografia d'ambient cercant contrallums de les parets i el sostre amb la sortida, que ens proporcionaran unes imatges espectaculars.
Pràcticament se reúnen totes les condicions òptimes que un bussador sempre desea, ¿no? Agua que no esté fría, fondos asequibles muy rápido, a muy poca distancia de costa, con mucha claridad y buena temperatura, y bueno, y para rematar, pues Tenerife.
La Cueva de los Cerebros és, sens dubte, una immersió obligatòria per als amants del submarinisme, capaç de satisfer els bussejadors més exigents, però apta per a tots els nivells. Una cova que, per les seves característiques i peculiaritats, ha esdevingut una de les immersions més interessants de la zona.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas como son las tortugas marinas y delfines y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Molt bé, doncs seguim a tota costa, continuem amb més temàtiques vinculades amb aquest sector del submarinisme, sector que sabeu que tractem tots els dissabtes en aquesta mateixa sintonia, a Ràdio Estel Catalunya i Andorra, programa Tota Costa parlant de submarinisme des de les 10 i fins les 11 del matí. I atenció, perquè ara mateix us volem parlar d'un tema certament molt interessant, Us ho anunciàvem en el nostre sumari inicial de programa. Avui saludarem en uns instants en el Francesc Gràcia Lladó. És el responsable, és l'autor d'una interessant tesis doctoral que és el resultat de, atenció, ni més ni menys que més de 1.000 immersions en els que s'han recorregut aproximadament 50 quilòmetres a través de coves submergides de la costa de Llevant i Migjorn de la illa de les Balears de Mallorca, Els objectius, els resultats, quines han estat les sensacions a l'hora de plasmar al llarg d'una tesis, tantes i tantes hores d'immersió, Avui en volem parlar, tal com us dèiem, sobretot per conèixer aquestes coves, interessants coves de la illa de Mallorca, de les que, per cert, ja n'hem parlat en diverses ocasions en aquest espai de ràdio, Una zona realment Mallorca, doncs, molt interessant per als amants d'aquesta tipologia de submarinisme. Aquest matí de dissabte saludem, doncs, a l'autor d'aquesta tesis, el Francesc Gràcia Lladó, és llicenciat en Biologia. Francesc, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut,
Gràcies per cridar-me.
Gràcies per a tu, per atendre'ns. Escolta, i enhorabona i felicitats per aquesta tesis. Escolta, a l'hora d'aglutinar tantíssimes hores d'immersió, imagino que es fa complicat, no?
Sí, la veritat és que són més de 1.000 hores. Perdó, més de 1.000 immersions, perquè són 1.000 immersions meves. Però després s'han de comptar també de moltes altres gent que han vengut amb jo, o fins i tot altres pits que han anat ells, que jo no hi anava. És a dir, que la feina és una feina immensa, feina de camp, a part de lo que seria la feina de gabinet, diríem, de processar tota aquesta informació.
Exactament, perquè anem a fer una mica d'història, si et sembla, Francesc, perquè preparant aquesta conversa, xerrant amb tu, m'explicaves des de que eres un noi ben jove, un nen, que, home, t'agradava especialment, no?, estar en aquest entorn de les coves, i en aquell moment no submergides, però quasi, no?
Sí, és que jo estiuetjava, bueno, jo cada estiuetjava amb la meva família a Porto Colom, que és un lloc que hi ha moltes cavitats naturals, i nosaltres de petits, ja de jugant a play com és ara, agafàvem cranys, pescàvem, o anàvem al voltant del poble, i a les proximitats, hi ha una sèrie de cavitats, de coves, i és allà on vaig començar la meva afició. I són coves d'aquestes, qualcunes d'elles després s'han incorporat a la tèrbica, perquè són coves litorals, acabaven moltes d'elles a zones amb llacs, amb aigua, i ja era una espècie de cosa de punt de vista fins i tot familiar i quasi predestinat, que després més en van me dedicarien a això. O sigui, ha tingut molt que veure en la meva dedicació, el fet d'això, d'estiuetjar ja i viure a Porto Colom.
22 anys de feina que es sintetitzen en aquesta tesis, ha estat presentada recentment. Quina seria la descoberta més especial, no?, que representa
un grau d'informació més bona per vosaltres?
Bueno, seria molt difícil resumir només amb una cosa, la més important, perquè hi ha hagut moltes coses importants. Per una banda, es posa a Mallorca en un lloc pràcticament a nivell internacional d'espeleologia subaquàtica, perquè aquí el que se coneixia eren molt poques coves i de petit recorregut. Gràcies a aquestes feines que han fet tot un equip de gent durant tots aquests anys, s'ha posat en evidència que és una cosa que és el patrimoni subterrani, el patrimoni natural subterrani que representa Mallorca en aquest tipus de coves. Jo crec que és l'aportació més important. Després ja a nivell científic hi ha molts detalls, perquè ha estat una tesi interdisciplinar i aquestes feines que s'han fet ho són. És a dir, que no només ha fet en un camp, que seria el primer exploratori, és a dir, explorar, perquè són coves que se coneixien, si eren terrestres, de fet terrestres, se coneixien centrada terrestre i que acabaven a l'aigua, però no s'havia continuat posetjant. I això és una part, o sigui, la part exploratòria és una part importantíssima, però no només explorar i fer una volta, sinó que nosaltres hem volgut representar i documentar el que trobàvem. I això se fa, la primera eina de totes, a nivell espeleològic, és fer els plànols, és a dir, la topografia de les cavitats. La topografia és la part que diríem d'una feina immensa, perquè representa moltíssim de dies, és a dir, per un dia que s'explora, posant el cas de 200 o 300 metres, representa que moltes altres dies hauràs d'anar a topografiar aquestes galeries noves, descobertes, de fase poligonal principal que veiem nosaltres, després amplades, d'alt i baix, anar a fer fotografies, agafar mostres, estudiar la morfologia, mirar fotografia, de documentar, de filmar. Per tant, no només la part exploratòria, sinó la part d'estudi topogràfic i després tots altres estudis que se fan a partir d'això. Serien la base, seria tenir mapes de les coves per saber per on van, que a més també molt important després per superposar la topografia a el que és la fotografia aèria i saber per on passen les cavitats, quina relació tenen la superfície en l'exterior, que és la relació molt important, perquè m'apareix que com està ja amagat, doncs que no té cap relació. Però la relació és molt gran, tant per coses bones com per coses dolentes.
Parlant d'una estructura, em fa l'efecte, no? Recordant també una conversa amb una persona també, doncs en aquest cas estava parlant d'una feina que es va fer en els cenotes de Yucatán, a Mèxic, i ell ens deia, ens comentava, diu, és que des de Mèxic fins a pràcticament Hondures està tot foradat per sota, no? Jo no sé si podríem establir una similitud amb aquests cenotes de Yucatán, de Mèxic, amb aquestes coves de Mallorca.
Sí, doncs efectivament, tenim moltes relacions. Per una part, la part més important és a nivell litològic, a nivell de roques. Les roques on se troben les coves importants subaquàtiques a Mallorca són molt similars d'època i de tipus de material a les que se troben a Yucatán i altres bandes del Carib. Per la qual seria una espècie de cavitats estil metricà, o sigui, com a caribany, però aquí en el Mediterrani.
Sí.
Perquè per trobar similituds a altra banda d'Europa pràcticament no n'hi ha. Altres coves també subaquàtiques i relacionades amb la mà, però que tinguin aquest tipus també de material, on tipus de roca on s'han obert, no. Ja ens han d'anar sobretot a la zona del Carib, o qualsevol racó d'Austràlia, o a l'altra banda del món, però molt localitzades, i fa que realment els tipus de tècniques que emprem aquí, que fem servir a nivell d'exploració, són molt similars, però no idèntiques, a les que se fan servir a Mèxic, en les cenotes de Yucatán. Sí. I no en les galeries, més pròpiament, d'aigua dolça, que van ser com a rius subterranis, que se troben a la majoria de coves subaquàtiques de la península i de la resta d'Europa, que seria un tipus d'exploració diferent.
Per cert, Francesc, que en aquestes exploracions, com a mínim a Mèxic, han tingut certament desgràcies. Hi ha moltes persones que hi han deixat la vida, persones doncs, que, com vosaltres, no, anaven a explorar, no sabien exactament aquestes galeries que es bifurquen amb diferents, no? Això és com una capilaritat. En el vostre cas, crec que també heu tingut algun ensurt seriós, no?
Sí, ensurt n'hi ha hagut molts. Nosaltres mateixos, quan varen començar els nostres inicis, l'any 1994, en aquell moment, no és com ara, que per internet trobes tot tipus de material, informació, veus com ho fan altres bandes. Nosaltres vam començar a fer-ho, vam començar el típic, amb una corda fermada en el llac, i un company mos anava mollant cordes, és a dir, una cosa superprimitiva. i ens hem donat molt d'ensurt ja a nivell personal fins a arribar a controlar bé la tècnica i aprendre realment com s'ha de fer i quin material s'ha de fer servir. Per desgràcia, també aquí a Mallorca hi ha hagut un parell d'accidents mortals de gent que s'havia ficat en coves subaquàtiques. En qualque cas, teníem molt poca experiència i en un altre cas va ser gent que sí que està experimentada, però que bé, va entrar en un atac de pànic i se va quedar encaixat en un lloc molt estret i bé, va perdre el control i se va ofegar. Uh-huh. Però també a Balears, concretament a Mallorca, també hi ha hagut casos de tràgic i altres que han estat a punt d'acabar amb accidents mortals.
Sí. Bé, estem parlant de coves, estem parlant d'aquesta tesis doctoral, dèiem, doncs és el resultat de més de 1.000 hores d'immersió, 1.000 dies practicant submarinisme en aquestes coves, més de 20 anys de feina, de recopilar informació, de recordar totes aquestes trajectòries, aquestes capilaritats que moltes d'aquestes coves doncs, presenten. Crec que va ser en l'any 1993 quan et vas llançar a l'aigua, mai millor dit, i vas iniciar-te una mica en aquest sector subaquàtic, Francesc.
Sí, o sigui, jo en l'any 1993 vaig començar quasi obligat a fer un curs de busseig amb botelles, i no li vaig massa en aquell moment l'aplicació, i curiosament, l'any següent, un estiu que estem, se podia dir que avorrits amb un company, amb Peter Watkinson, que vivia a Puerto Colón, pues, no sabien què fer, van dir, per què no estudiam, fem topografia i començant a fer un petit article de les coves de la Puerto Colón, de la zona aquesta que vivim. I va començar així, ens vam anar a una cova terrestre, van començar a fer els plànols, fins que van trobar un llac, va ser ficar-se dins aigua, amb una màscara i una linterna, i veure que continuava més enllà. I després ja va ser aplicar materials, bé, els coneixements, el poc coneixement que tenia en aquell moment d'immersió en aquesta cova. El més normal seria que hagués acabat en tragèdia, perquè hi havia molt d'ensurts i situacions realment tàctiques, perquè no tenien ni preparació en aquell moment, ni tenien coneixement ni material, i moltes vegades el que passa és que sol acabar malament. Van tenir la sort de que no hi van quedar, van aprendre de poc a poc, i aquí va ser el començament, diríem, d'aquesta trajectòria de jo i de molts d'altres companys del grup nord i d'altres grups que han fet feina en jo, Bernard Clamont, en Robert Landres, en Peter Watkinson, Toni Siré, i molts d'altres, Pere Gamundí, que han anat fent feina en jo moltíssims anys i, bueno, fins a arribar a el que se coneix ara. De tota forma, és una cosa molt important just pensar que aquesta tesi no és un punt final, sinó que és quasi un punt de partida, perquè hi ha queden molts d'anys per seguir coneguent bé la cavitat, per seguir explorant, per seguir documentant, és a dir, no és absolut el final, sinó que quasi gairebé se pot dir que és el principi.
Sí, sí. Bé, precisament et volia traslladar doncs, una qüestió, no? Parlaves de la perillositat d'aquestes coves. Quan anem a Mallorca, el que ens agrada fer practicar submarinisme, home, és un dels elements, no? És com fèiem aquesta similitud amb Yucatán, quan un va doncs, a la Riviera Maya, doncs, evidentment, doncs, quasi és una visita obligada, no? Fer immersió als cenotes, doncs, també passa el mateix a Mallorca, no? Introduir-te en alguna cova, no? Realment, doncs, jo no sé si es podria mencionar alguna d'aquestes coves que siguin, no sé, anava a dir autoritzades, no? Però possiblement que es puguin assimilar bé per un submarinista convencional.
Bueno, en referència a les visites és un tema complicat, perquè aquestes coves són més importants, són més interessants, no totes, però sí la majoria, sí, tenen una figura de protecció molt elevat. Avui en dia abans era en LIC, jo d'interès comunitari, ara han passat a ser FEC, zones d'especial conservació, i s'està fent una gestió que és complicada, que és arribar a un equilibri, diríem, entre protecció i que se permeti visitar. I ara és un dels temes, diríem, que ara hi ha una certa problemàtica, perquè és complicat fer visites a segons quines d'aquestes sense una utilització del govern balear, i que no és tan fàcil. No és com a Yucatán, que són coves turístiques a nivell comercial, sinó que aquí ara mateix està arribant una espècie d'equilibri i encara està la cosa no està acabada de sentar. És a dir, saber exactament com se gestionaran perquè s'està fent actualment. O sigui, és un poc complicat. De totes formes, diríem, les coves més importants subaquàtiques serien la cova part de Vallgornera. És una cavitat que té gairebé 80 quilòmetres de recorregut, dels quals les galeries que estan per sota del nivell de l'aigua, o sigui, inundades completament, són de 7 quilòmetres. I una altra cavitat també molt important seria la cova de Sagrada, que avui en dia és un sistema. Sí. També tant la cova d'Espada de Vallgornera com el sistema Sagrada encara estan en fase d'exploració, o sigui, seguiran creixent, que té més de 13 quilòmetres de recorregut, topografia i estudiats, però ja vos dic que n'hi ha encara moltes llocs encara en fase d'exploració, i després n'hi ha moltes altres cavitats de menys recorregut, però no vol dir que no siguin menys interessants o menys importants.
Que, per cert, aquesta que acabes de mencionar, recentment, Sagleva, n'hem parlat en aquest mateix espai de ràdio amb el Josep Maria Castellví, amb l'Eduard Ametlla, que va tenir ocasió doncs, de participar en aquesta exploració i de protagonitzar un reportatge al Filo de l'Impossible de Televisió Espanyola, en el que tu també hi vas participar. De fet, crec que tu eres una mica doncs, el guia no?, de l'Eduard Ametlla.
Sí, efectivament, per jo va ser un gran honor. Nosaltres se mos va posar en contacte amb Carmen Portilla, que en aquell moment estava bueno, al front del Filo de l'Impossible.
Sí.
I no ho va fer com a programa com al Filo, sinó com a nivell particular, que havia xerrat amb Eduard i tenia molta il·lusió de venir a bussejar a la cova de Sagrada, perquè havia sentit xerrar d'ella. I per nosaltres pues, va ser un autèntic privilegi, un honor, pues, una persona tan emblemàtica en el món del busseig, a nivell de la península, que ja era dels primers pioners, que també va fer coses aquí a Ser Balears, i també a nivell d'inici dels pelagussets. I va ser una cosa molt, molt entranyable i que de totes que van participar m'ho va agradar molt.
Mm-hmm. Francesc, ja anem acabant. Et volia demanar alguna imatge no?, al llarg d'aquests més de 20 anys doncs, que has tingut l'ocasió de participar en aquestes immersions, explorar aquestes coves d'aquesta zona de la costa de Llevant i Migjorn de Mallorca. Segurament tens mil imatges no?, al cap, però alguna que t'hagi impactat especialment, que diguis, escolta, jo això no ho oblido a la vida.
Bé, imatges, sí, n'hi ha moltes. Per una part, els grans espais, els grans volums que hi ha, segons quines llocs que trobes nous, verges, que ningú s'havia entrat abans, després de superar llocs molt estrets, trobar segons quines sales o galeries o volums, que en molts de casos tenen dimensions descomunals, amb unes columnes en formacions espectaculars, troballes arqueològiques, d'àmfores o de ceràmica indígena de Mallorca de fa un parell de mil d'anys, tot això pues, se te va acumulant i és molt difícil realment destriar quina cosa per tu és més important. Pues altres, a nivell biològic o a nivell de biològic, és a dir, que són moltes imatges que realment se sumen i fan tot. És molt difícil triar una.
Mm-hmm. Bé, doncs aquesta feina recull aquest fruit, l'esforç, la dedicació, la feina de no només el Francesc Gràcia, sinó altres companys, col·laboradors de l'investigador, que l'han acompanyat al llarg d'aquests més de 22 anys d'immersions. Una tesis doctoral que, tal i com ens ha explicat el Francesc Gràcia, doncs és el primer punt de partida, el primer punt doncs, de coneixement d'aquesta Mallorca. Molts la comparen com un formatge de gruyère, foradava per tot arreu, però que certament és un espectacle subaquàtic que avui volíem plasmar en aquesta tesis. Francesc, gràcies. Esperem la propera. Gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i bones immersions.
Va, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
Igualment, gràcies, bon dia. Adéu, fins una altra.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció.
Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira por sota! ¡Mira,
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Acabem quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem la informació subaquàtica, posem el punt final en aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, encara us convidem a compartir dues hores de ràdio més dedicades, en aquest cas, a gastronomia, turisme i enologia. Trotamundos, en uns instants, en aquesta mateixa sintonia. Us hi esperem. Fins ara.